Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
2 minuts gairebé que passen de 4:45 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la caravana i obrir-li les portes al periodista i excorresponsal de TV3 a Moscou, Manel Elias, Núria.
Molts el coneixem per la cobertura informativa que ha fet de la guerra entre Rússia i Ucraïna durant els últims mesos. Tot i això, la trajectòria i el vincle de Manel Elias amb el poble rus ve de lluny. Considerat com el primer corresponsal de TV3 a Moscou, el 2015 va marxar cap allà, una etapa professional que el va portar a viure fins a 7 anys a la capital russa. El 2021 tenia clar que volia tornar a Catalunya amb la idea de quedar-s'hi definitivament, però la guerra el va obligar a tornar-hi en diverses ocasions. I si bé ara fa un any ens presentava el seu llibre Rússia, l'escenari més gran del món, ara torna amb un nou llibre sota les mans, L'última victòria de la URSS. Un llibre amb històries de l'esport soviètic des de la Revolució fins a Barcelona del 92. És per això que per conèixer tots els detalls sobre aquest nou llibre, però també per analitzar com han estat aquests mesos cobrint minut a minut la tragèdia, avui puja a la caravana Manel Elias.
Gràcies, Núria. Fins ara. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
Manel, ara ens endinsarem en aquest nou llibre, L'última victòria de l'URSS, però abans sí que m'agradaria parlar de la teva experiència com a corresponsal a Moscou, perquè, clar, has viscut 7 anys a la capital russa i ara fa un any que vas decidir tornar aquí a casa i tots els plans es van girar perquè va esclatar la guerra de Rússia amb Ucraïna. Com ha canviat el poble rus des de la primera vegada que hi vas anar?
Home, déu-n'hi-do. És a dir, han hagut d'assumir una sèrie de coses, no? Al principi ningú s'esperava aquesta guerra, malgrat que els Estats Units advertien feia un parell de mesos que les intencions de Putin eren aquestes, però jo crec que ningú s'ho acabava de creure, tampoc a dintre de Rússia ni a Ucraïna, i un cop comença la guerra molts ciutadans van quedar en xoc, realment no se'n sabien avenir. Després, jo crec que han entrat diversos mecanismes en funcionament. Un és el de la propaganda, que és intentar convèncer que aquesta guerra era necessària, i la manera de convèncer-los amb molta propaganda és dir que si Putin no hagués fet ell el pas d'atacar, haurien estat atacats, és a dir, que calia fer-ho, i hi ha gent que aquest discurs el compra, hi ha una part de la ciutadania que sí, i una altra part que els que poden marxen del país, i els que no poden, com que tampoc es pot protestar ni tampoc es respecten gaire les llibertats, doncs intentar tirar endavant amb la teva vida sense seguir gaire ni el que passa, perquè és molt difícil d'assumir, no?
Sempre es diu, Manel, que en una guerra el primer que cau, la primera víctima, és la informació.
Sí, 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 no sé si la primera, però una víctima claríssima, sí, sí.
T'ha costat informar des d'allà?
Sí, és difícil informar, però també és veritat que Rússia ja era un país on no hi havia llibertat d'informació. El que passa que quan comença la guerra, les poques escletxes que hi havien eren molt petites, però n'hi havien per trobar informació una mica independent, etc. Aquestes van quedar tancades. I ara l'únic que des de Rússia, per als russos, es posa a disposició de la ciutadania és propaganda, res més. No hi ha informació. No es pot parlar ni de periodisme, el que es fa a Rússia ara, el 99% dels casos. En el cas nostre, el de periodistes que intentem informar pels nostres públics però que estan a un altre país, és veritat que no ens hi juguem tant la vida com s'hi juguen ells, i el que passa és que...
Teniu certa comoditat? Certa llibertat?
Més que res que acabes tu calibrant fins a quin punt puc fer la meva feina o no, i jo en el meu cas no crec que corri perill, en el sentit que si publico no sé què o si explico no sé què que em vinguin a fer alguna cosa molt lletja. De moment no crec que estiguem aquí, però sí que és veritat que és difícil moure's per allà, entrar a determinades zones, fins al punt que, per exemple, aquesta última cobertura que ha fet, segurament he estat l'últim corresponsal, l'únic d'una televisió occidental que ha estat al Donbass des del principi de l'anunci de l'annexió dels quatre territoris fins que Putin la segella amb la seva firma, no? I això és perquè és molt difícil entrar i fer la teva feina allà.
En una de les teves cròniques, suposo que és molt difícil d'oblidar, vam veure fins i tot com passaven soldats i estaves enmig d'una pluja de trets. Has passat por, Manel?
Sí, quan passes per diversos estadis, de vegades més que la por reaccionar a veure què faig jo per protegir-me, però hem estat en situacions crítiques que t'arribes a pensar que et pots morir en aquell moment, sí.
Ara que ja estàs aquí, suposo que tu pots mirar una mica més en perspectiva, eh? I això t'ajuda a saber ben bé què ha passat?
No, la veritat és que no. La veritat és que és una guerra bastant incomprensible per mi. I per molt que intenti donar-hi voltes, només puc arribar a la conclusió, potser errònia, per tant, no. Simplement la meva opinió o la conclusió que jo arribo és que estem davant d'un somni de grandesa, no sé ben bé de quin tipus, de Vladimir Putin. No em sé imaginar cap altra explicació.
Suposo que per un corresponsal, no només a Moscou, ara ens ho explicaves, has estat a la zona del Donbass, en plena zona de guerra, ha de ser purament vocacional el fet d'anar allà.
Sí, però jo en el meu cas no, eh? És a dir, el normal és que siguin periodistes de molta raça els que acaben informant des d'aquests llocs, etc. Però no és el meu cas. Jo simplement el que m'ha passat a mi és que jo era corresponsal d'una zona, cobria aquella zona, i en aquella zona hi ha hagut guerra i hi he hagut d'anar entrant i mica en mica anar-ne aprenent, etc. I he intentat treballar igualment de la meva manera, de la manera com tractaria qualsevol altra notícia. Però jo no era d'aquests que, per exemple, que m'imaginava ja quan estudiava que cobriria conflictes o... No, ha sigut ben bé que m'hi he vist abocat perquè a la zona on estava informant jo hi ha hagut alguns conflictes com aquest o el de Síria, per exemple.
T'ho pregunto diferent, Manel. Vas dubtar d'anar-hi o no?
No, això no. No, això cap dubte, perquè des del moment que tu estàs a prop d'una notícia i com més gran, més a prop hi has de ser, aleshores això sí que no em genera masses preguntes. El que passa que sí que és veritat que jo ja no hi vull tornar gaire més perquè em conec i sé com treballo i al final em passarà alguna cosa.
I tornaràs?
Espero que no, però això no ho sé mai. Vaig tornar fa un any i la idea era que ja estava... Va començar tot això i he hagut d'anar tornant. Ara és veritat que ja tinc un substitut allà, és a dir, que en principi la zona està coberta i ara ja li correspon a ell, al Noel, anar fent el seu recorregut, no? Espero no haver-hi de tornar. El que passa és que si hi he de tornar sé com treballo i sé què comporta i per això crec que és perillós, sí.
Quan ets allà pateixes més pels d'aquí que tu, que estàs allà?
Sí, i és que objectivament pateixen més ells que tu, perquè tu el teu patiment el tens calculat i ja saps quin és, i que passa per diverses fases, no? Pot ser un patiment físic, si no pots menjar, si no pots no sé què, o si fa molt fred, o pot ser un patiment per això, per si em passarà alguna cosa, si em mataran, si em feriran, o alguna cosa d'aquestes. Pot ser un patiment pel que veus, pel que li passa a la gent al teu voltant, com pateixen ells, o pel que t'expliquen, etc. Hi ha diversos patiments, però cap és comparable al de la gent que t'estima i es queda aquí, perquè tu aquests patiments, si els sumo, en una cobertura, per exemple, ara he estat un mes allà, acumulats potser serien 2 o 3 dies, no? Que es fan eterns, però són 2 o 3 dies. En canvi, per la gent que es queda aquí, ells es pensen que cada minut estàs en aquest patiment extrem. Aleshores, i sense informació i sense saber on ets, per ells és molt, molt dur. I és una de les raons que em fa també pensar que no hi vull tornar gaire, perquè em sento un punt egoista fins i tot quan estic allà. Perquè tu és per entregar un reportatge, però el patiment que generes també al teu voltant és important. Però és la nostra feina també, i, per exemple, la meva companya ho entén perfectament.
Jo crec que hi ha poques preguntes més odioses que fer-li de periodista a periodista treure la bola de vidre a Manel Elias i dir com creus que acabarà tot plegat? Però clar, és que n'ets un expert de Rússia. Com creus que evolucionarà en curt temps o a curt plaç la guerra de Rússia contra Ucraïna?
Sí, és molt difícil dir com acabarà. El que sí que podem intuir és que això serà llarg perquè fins i tot quan ja hi ha converses de pau obertes, les guerres s'allarguen moltíssim. I fins i tot el que es firma no es respecta, etc. I ara no tenim ni converses de pau obertes. És a dir, ara cada part creu que pot guanyar la guerra. I això vol dir que la guerra s'allargarà.
Sí, com sigui, el poble rus sí que l'hem pogut veure, que ha començat a protestar, ha començat a sortir al carrer, malgrat intimidacions del govern rus, no?
Sí, o sigui, hi ha gent que ho segueix intentant, però són encara protestes molt minoritàries, si tenim en compte l'extensió i la població de Rússia. Són 145 milions d'habitants. Aquí a Barcelona estem acostumats a manifestacions de milers i milers de persones, i això a Moscou fa anys que no es veu una manifestació de més de 100.000 persones, no? Sí que les hem vist, per exemple, a Bielorússia fa dos estius i van acabar malament, en el sentit que semblava una revolta genuïna, que havien fins i tot desbordat les autoritats, però al final la repressió, i per cert, amb l'ajuda del govern de Putin, va acabar guanyant, no? I ara el que tenim és més gent marxant de Rússia que no pas protestant.
Jo crec, Manel, que s'ha preguntat molt com es podia ajudar el poble ucraïnès quan ho necessitava, acollint-lo a casa nostra, als diferents països de la Unió Europea, si com fos. Però s'ha preguntat poc com es pot ajudar el poble rus, no?
Sí.
És a dir, tu creus que nosaltres tenim la visió occidental d'unir poble rus amb Putin? Creus que pensem que és el mateix?
Sí, perquè costa molt... des de la nostra mentalitat costa molt d'entendre la realitat russa, costa moltíssim. I això, els russos que es juguen la vida només pel pensament, pel que pensen, els genera molta frustració. Perquè la pregunta, i per què no protesteu, o per què no... A ells els sona absurda. És com si et dic, et puc fotre un tiro aquí mateix, al cap, i tu em diràs que no? Doncs és com si et preguntessin una cosa així. És veritat que jo, per exemple, estic decebut amb la capa que té poder a Rússia. La capa que té poder a Rússia hagués pogut protestar més, perquè ells s'hi juguen menys. Tenen més o menys la part alimentícia aquesta resolta, i és veritat que d'una a una es poden anar eliminant, però no m'imagino que si hi hagués ara 300 persones, només 300, amb molt poder a Rússia que protestessin, que desapareguessin, que les trobessin demà mortes a les 300. Això no m'ho puc imaginar. Però el poble senzill, el poble rus... sí que hi ha una part d'incomprensió i jo crec que també són víctimes. Primera, hi ha les víctimes de la propaganda, és a dir, molts dels que en teoria donen suport a Vladimir Putin en realitat no estan donant suport a Vladimir Putin, estan donant suport al que creuen que és i que fa Vladimir Putin, que són dues coses diferents, perquè no s'explica la veritat. Aleshores, com que no t'expliquen la veritat, tu dones suport a una idea. És una situació diferent, no?
A la teva veritat, no?
Exacte, a la que els hi expliquen. És a dir, si... aquí diuen com... hi ha molts russos que donen suport a la guerra, si ni tan sols ni diuen guerra. Si es pensen que no és una guerra. Fins fa quatre dies, fins que no s'ha hagut de mobilitzar, se'n parlava d'una manera tan estranya que no es creien ni tan sols que fos una guerra, no?
Tu estàs a favor de dir-li guerra, ja? Ho dic perquè l'altre dia en parlàvem, no recordo amb qui, em deia no guerra, no conflicte armat, perquè no s'ha declarat la guerra.
No, és una guerra. Que la declaris o no, és una altra cosa. Jo crec que sí que és una guerra. Hi ha dos bàndols, es disparen, es mor gent, és una guerra. I això per una banda, i després que els russos que sí que estan en contra, és a dir, els que no els han enganyat i estan en contra del que està passant, tenen molt poc marge a fer, i són víctimes també. Els que han hagut de marxar, per exemple, és marxar deixant-ho tot enrere, això no és mai fàcil. Però és que a més es troben que l'etiqueta de rus ja no és gaire agradable de portar, no? I jo sí, jo crec que hauríem de ser més comprensius en això, ajudar-los més, i sobretot a nivell governamental ja, a nivell de Unió Europea, dels presidents a Occident, començar a planificar què es farà si després de Putin hi ha una Rússia més democràtica. Perquè ja tenim l'exemple de què va passar quan va caure l'URSS i no es va fer bé. Aleshores, si haurà d'estar d'una altra manera quan, després de Putin, si neix alguna cosa més bonica allà, si haurà d'estar d'una altra manera. No es pot només tenir eslògans contra Rússia i no tenir preparat això, no? Dit això, és veritat que és normal també que la major part de l'ajuda i dels esforços es concentrin amb els ucraïnesos, que són les primeres víctimes, que és també veritat que això serà llarg i, per tant, la primera onada d'ajuda és sempre la més fàcil i s'haurà de veure els ucraïnesos que, per exemple, decideixin quedar-se aquí, molt aviat, això ja està passant, no en tindran prou només amb un sostre, voldran treballar i treballar d'alguna cosa més o menys relacionada amb el que estaven fent, etc. Però també, de la mateixa manera que hi ha gent que s'exilia per motius polítics, la majoria dels russos que estan marxant és precisament per això, perquè les seves idees a dintre Rússia ja no són acceptades. Si les expressessin, patirien conseqüències molt i molt greus. Per tant, això també ho hem de tenir en compte.
De seguida entrem en el darrer llibre que has escrit, L'última victòria de l'URSS, però estàs explicant coses molt, molt interessants. Ara ens deies, per exemple, els russos que estan marxant i que poc també ens en recordem d'ells, no? Creus que, d'alguna manera, tota aquesta població russa que ha marxat massivament quan se l'ha criat a files, tots aquests reservistes, això ha despertat en el poble rus aquesta crítica cap al govern que no s'atrevia a fer?
Sí, una mica sí, és a dir, se'ls ha obert els ulls, no? El que passa és que, tot i així, ara estan en una situació extrema, no? Si a tu et criden a files, és, primera, vaig a lluitar en un lloc que em poden matar, i segona, jo vull fer-ho o no? És a dir, jo vull matar algú per unes idees que jo no crec, etcètera, etcètera. És la combinació d'aquests dos factors, no? La situació és tan extrema que et porta a la decisió de marxar o d'amagar-te a casa o de preferir fins i tot la presó abans que això, no? Jo, per exemple, preferiria la presó que no anar lluitant contra algú que jo crec que no té cap culpa, no? Però clar, d'aquí protestar només per idees polítiques, hi ha un tros, no? I això és el que ha passat a Rússia amb tants anys de no respectar les llibertats ni els drets de les persones, etc. I és que molts russos s'han anat desconnectant de la realitat, ni els ha deixat d'interessar la política perquè veien que era un joc, etc. I ara és una mica no saben ni tan sols com reaccionar, no saben ni què fer, perquè no hi ha els mecanismes activats del que és la societat civil mínimament organitzada. No existeix a Rússia. Existeix amb causes molt concretes, ONGs que treballen molt bé, però en general la gent no creu que tingui la possibilitat de sortir i dir simplement el que penso al carrer.
L'última victòria de l'URSS, històries fascinants de l'esport soviètic des de la Revolució fins a Barcelona 92, editat per Ara Llibres, el darrer llibre de Manel Elias. Per què l'última victòria de l'URSS?
Jo crec que a Barcelona 92, en aquesta ciutat, hi ha l'última victòria de l'URSS. I crec que es produeix precisament als Jocs Olímpics de Barcelona per una sèrie de circumstàncies, no? I és que el 92 arriben aquí una sèrie d'esportistes que pocs mesos abans, el desembre del 91, els desapareix el país. És a dir, la URSS s'enfonsa de manera precipitada i es troben que al cap de pocs mesos han d'anar a competir a Barcelona i ho fan sense ja ni la bandera de l'URSS, ni l'himne de l'URSS, ni res, no? Venen amb una bandera amb les anelles olímpiques i agrupats sota el nom d'equip unificat. Malgrat això, malgrat aquestes circumstàncies tan difícils i específiques amb les que arriben a Barcelona, i malgrat que a Barcelona tothom parlava molt de l'equip dels Estats Units, amb Michael Jordan, Carl Lewis, Magic Johnson, tots aquests grans noms, el medaller, el primer classificat a molta distància és aquest equip unificat. I se'n va acudir, ara que fa 30 anys d'aquells jocs, d'anar a buscar les persones d'aquest equip unificat que van guanyar l'or aquí, no? I tots creuen que el van guanyar per la inèrcia que els va donar el sistema soviètic. És a dir, ells creuen que és el sistema soviètic esportiu el que els acaba convertint en campions. I a mi tot això em va interessar molt perquè en realitat no és parlar d'esport, sinó és parlar de la vida. Clar, de la vida i d'un sistema.
Si em permets, què ho fa que un tio que ens explica la geopolítica de Rússia i tot el que està passant digui, no, si és que l'esport també és geopolítica.
Clar, perquè al final a mi m'interessen les històries que a partir de casos particulars, concrets, i que siguin interessants, t'acaben explicant molt més que aquell cas particular, no? I de la mateixa manera que en el primer llibre podia parlar dels meus veïns d'escala o d'una àvia que sortia a patinar sobre gel, aquí he fet el mateix però a través dels esportistes. I a través d'ells es pot explicar molt bé la caiguda de l'URSS, la transició del comunisme al capitalisme, totes aquestes coses, però a través de situacions curioses del món de l'esport que crec que fan més entretinguda la lectura, però al final estàs aprenent sobre tot això, no? Un model de vida que és fascinant, a vegades aterrador també, que és el de l'URSS i fins a la Rússia de Vladimir Putin, fins avui.
Què té d'URSS Vladimir Putin?
Els somnis de grandesa, les ganes de competir amb els altres, especialment amb els Estats Units, però en canvi sense la ideologia de l'URSS. Perquè l'URSS encara té moltes idees magnètiques que ens poden agradar molt, no? El poder, és a dir, els proletaris al poder, els treballadors a dalt de tot, etcètera, jornades de feina més raonables que les que hi havia, una sèrie de coses que, malgrat que després potser no van ser veritat, però, com a mínim, les idees podien atraure, i van atraure, encara atreuen, a tot el món. O, com a mínim, a parts petites de tot el món. En canvi, les idees de Vladimir Putin es fan molt més difícils que sonin boniques. Però, en canvi, aquest competir en diverses esferes amb el món occidental sí que hi és molt, molt present. Tant en el món de l'esport, ell ho ha intentat emular el sistema soviètic i de moment no se n'ha sortit. També quan, per exemple, s'afanyen a correcuita a provar la primera vacuna contra la Covid, això també és intentar competir en la ciència, o quan intenten encara ara seguir sent forts en el món de l'espai, etcètera. Tot això intenta copiar-ho també Vladimir Putin, que és una persona, per altra banda, que s'ha criat amb el sistema soviètic i, per tant, el recull.
Jo crec, Manel, que quan parlem de l'URSS parlem sobretot d'una paraula que és aquesta, competició. La carrera espacial, la guerra freda, la competició científica, l'esport en el qual ens parles en aquest llibre. Per què la necessitat de l'URSS o de Rússia de voler ser els millors?
És una necessitat que la tenen molts països. Normalment els dirigents dels països et volen dir que el que estan fent ells per al seu país, per al seu poble, per als seus ciutadans, els acabarà convertint en punters, no? I d'aquí comencen sempre les comparacions. O és que hi ha un sistema educatiu que dona més millors resultats, o el curiós de l'esport, en el cas de la Unió Soviètica, és que al principi, una de les primeres decisions que es prenen és precisament que no participarem en els Jocs Olímpics, perquè això és una cosa burgesa. És a dir, per tenir temps per arribar a jugar bé, avui seria golf, en aquell moment potser el tennis, etc., has de ser ric, t'ho has de poder permetre. En canvi, els treballadors no s'ho poden permetre, han d'anar a treballar, van cansats. Aleshores, els Jocs Olímpics per a qui són? Per a la burgesia. Això és el que es venia a explicar a l'URSS. Per tant, nosaltres no hi participarem. El nostre model d'esportiu serà un altre. Intentarem que a cada fàbrica, a cada lloc de treball, es pugui fer esport. Per què ens interessa que la gent estigui forta i sana? Per una banda, i això neix amb Lenin i es continua amb Stalin, per una banda perquè com millor et trobis, millor treballaràs, homes i dones sans, més forts, mouran millor els pesos que s'hagin de moure en una feina, emmalaltiran menys, psicològicament estan també més contents, etc. I, per altra banda, si mai tenim una guerra i hem de competir, ja els tindrem preparats físicament. Aquesta és la idea de l'esport soviètic, que es fa transversal. Això es va aplicant a cada poble, a cada fàbrica, a cada institució educativa. El que passa és que, com que hi ha també aquesta competició, que es veu molt clar amb la Guerra Freda, ja Stalin, hi ha un moment que veu que potser si anéssim als Jocs Olímpics els guanyaríem. I aquí és quan comencen a competir. Però la primera aparició de l'URSS als Jocs Olímpics és ja l'any 52. I a partir d'aquí comença la seva competició. I en els següents, ja del 56, ja és el millor equip. Però és que, a més, l'URSS aconsegueix una cosa que no aconsegueixen la resta de països, i és que comença a dominar molt ràpidament tant els Jocs d'hivern com els d'estiu. Normalment els Estats Units dominaven els d'estiu i hi havia altres països que dominaven els d'hivern, no? La URSS aconsegueix les dues coses. Aleshores, aquí la idea és dir que l'home comunista acaba sent el millor preparat del planeta.
Ara ens deies, aconsegueix ser el millor equip, però, esclar, a costa d'una elit que li costa horrors i a base d'uns entrenaments brutals, no?
Sí, s'ajunta. Per una banda, el resultat, és a dir, tu et preparen per ser el primer, ni el segon ni el tercer. He fet moltes entrevistes que em deien no, que els següents Jocs Olímpics em van anar molt malament, i allò, tu t'imagines, va quedar, no sé, eliminat, i és la plata. O sigui, el segon lloc ja ens va anar molt malament, no? O sigui, et preparaven per ser realment el primer, però I per ser el primer, el que calgui, és a dir, concentracions intensíssimes, gent molt jove que es passava 300 dies a l'any concentrat, sense anar a casa, etc, molt dur, però a la vegada també amb ciència al darrere. És a dir, els entrenadors es preparaven molt bé. Hi havia la part dels entrenaments que es treballava molt bé i es preparava molt bé, amb sistemes que explico al llibre, però que el resum és que sabien el que es feien. I després hi ha escàndols de dopatge, etc. Tot per guanyar.
Un llibre on hi trobem això, escàndols de dopatge, i on hi trobem un Vladimir Putin petit, també.
També, sí, sí.
No?
Ell era...
Fent esport, fent judo.
Un nen gamberro que ell diu que el sambo, que és un art marcial molt popular a Rússia, i el judo li salven la vida, en el sentit que s'encarrila, no? Considera que aquests entrenadors i alguna professora que va tenir l'acaben portant pel bon camí, segons ell. Els resultats no ho sé, però és veritat que ell li agrada molt mostrar-se com un president fort, amb tot aquest el que implica allà ser fort i mascle, i això passa per estar també físicament preparat.
L'última victòria de l'URSS, històries fascinants de l'esport soviètic des de la Revolució fins a Barcelona 92, editat per Ara Llibres. Manel Elias, ha estat un plaer parlar amb tu, que vagi molt bé.
Moltes gràcies per haver-me convidat.